La tecnologia social i útil. Tecnoesfera. Marta Palencia.
Benvinguts, benvingudes, habitants de la Tecnoesfera. Què tal, com esteu? Tot bé? Hem iniciat el mes de maig, després d'un llarg pont, per alguns i algunes, doncs nosaltres estem aquí puntuals a la nostra cita. Una cita amb les noves tecnologies, però sempre vistes des d'una forma pràctica, útil i molt social, si es pot dir, utilitzar aquest molt. Com comencem i com arrenquem la nostra tecnosfera? Doncs, com és habitual, amb una cita. Avui amb una cita que m'agrada molt. És una de les meves favorites. És de Herbert Marshall McLuhan, un filòsof, professor i teòric canadenc que, fixeu-vos, va influir en la cultura contemporània pels seus estudis sobre la natura i pels efectes dels mitjans de comunicació en els processos socials, i que deia el següent.
Tecnoesfera.
No hi ha passatgers a la nau espacial terrestre. Tots som tripulants. D'aquesta forma contundent, comencem la Tecnoesfera d'avui.
Sumari.
Avui a la Tecnoesfera ens posem d'un, diguéssim, caràcter més reflexiu per apropar-nos a un llibre i per apropar-nos al seu autor. És el Josep Lluís Micó, que avui ens ve a presentar Ciberètica, TIC i canvi de valors. Un llibre que us recomano i amb el que parlarem tranquil·lament. Però també avui hem quedat amb el Enric Llopart, que ens vindrà a visitar d'aquí no res als estudis de la cadena SER a Catalunya. M'ha dit per parlar de webs curioses, i això m'agrada. Tot el que tingui a veure amb la curiositat sana, doncs m'agrada. I a més, volem establir un contacte amb el Martí Manent, l'altre dels nostres col·laboradors fidels, que en aquest cas està a Nova York, a veure si podem establir el contacte puntual perquè ens doni, doncs, alguna darrera novetat tecnològica, que d'això ell en sap un munt. Et quedes amb nosaltres, oi?
Tecnoesfera, la tecnologia social i útil. Actualitat.
I arrenquem la Tecnoesfera d'avui, com és habitual, fent un repàs de les notícies tecnològiques més destacades. L'empresa coreana Samsung va presentar recentment el seu nou terminal intel·ligent anomenat Samsung Galaxy S3, un smart telèfon que el que espera és superar l'iPhone d'Apple, on no li manquen característiques, com una gran pantalla i un processador de 4 nuclis, entre d'altres característiques. Segons un informe presentat per la companyia Panda Security, la Xina encapçala la llista dels països amb més percentatge d'ordinadors infectats per virus o altres programaris maliciosos. Espanya estaria en la 7a posició i Suècia el menys infectat. Aquesta és ben curiosa. Una empresa francesa està treballant amb un sistema innovador per realitzar entrevistes de treball. El que vol és utilitzar la realitat virtual. I així el candidat, mitjançant unes ulleres en 3 dimensions, entraria en un espai generat per ordinador i els entrevistadors estarien representats per avatars. L'exèrcit israelià ha llançat un sistema per monitoritzar i censurar la informació a internet mitjançant paraules clau, on, segons els responsables d'aquest sistema, podrien manipular aquella informació que pogués danyar la seguretat de l'Estat. Estudiants del Massachusetts Institute of Technology, també conegut com el MIT, han convertit un edifici del campus universitari en una versió gegant del mític joc Tetris, i ho han fet mitjançant llums de colors situats a les finestres i així representant els blocs que van caient fins a formar una línia. Una altra notícia ben curiosa, l'empresari català Xavier Verdaguer, afincat als Estats Units, va presentar una sèrie de productes on fusiona la moda i la tecnologia, com, per exemple, sabates amb GPS que vibren per indicar-nos el camí correcte, un bolso que pot recarregar els nostres dispositius mòbils o bé una jaqueta amb un teclat de telèfon integrat a una màniga. Segons unes declaracions fetes pel Departament de Comerç dels Estats Units, l'Estat espanyol ha sortit de la llista dels països amb més pirateria. I segons ells, això ha estat gràcies a la recent aprovada llei CINDE, una llista que està encapçalada per la Xina i amb altres països com ara l'Argentina, Itàlia o Rússia. Microsoft, per tal de competir amb el mercat del llibre electrònic encapçalat per Amazon i Apple, s'ha aliat amb l'editorial Barnes & Noble, on, a més, potenciaria el seu propi lector amb una inversió de 300 milions de dòlars. I per últim us comentem que científics europeus de diverses nacionalitats estan treballant en un projecte comú anomenat Dexmar, on han creat una mà robotitzada que simula a la perfecció la mà humana i podria ser aplicada a robots que en un futur ens podrien assistir a les nostres llars.
a Ser Catalunya. Tecnosfera.
Tecnopinió.
Sabeu que un dels nostres col·laboradors habituals es troba a Suècia, en concret a Estocolm, però de forma habitual. Hi han d'altres, com és el cas del Martí Manent, que és una persona que, per negocis i de més, doncs es mou, viatja molt, i això ens agrada molt, perquè sempre que viatja li dic: Martí, si podem establir un contacte amb la Tecnosfera, m'agradarà que ho fem. I així és, o és el cas d'avui. El Martí el tenim, en aquest cas, a New York City, a Nova York. Martí, bona tarda o bon dia per tu.
Bon dia, bona tarda.
Tot bé?
Tot molt bé, tot molt bé.
Molt
aquí,
bé.
A la ciutat del Rascacel.
Això, la ciutat de los Rascacielos.
Aquesta setmana, a l'edifici on s'està construint el World Trade Center, sí? El World Trade Center, la torre que està fent nova, avui ha superat el que és l'Empire State Building.
Ah, efectivament, i va sortir...
Sí.
En premsa ha sortit, és una de les notícies destacades, no? Realment, aquests nord-americans, quan s'hi posen, eh? I ara, més encara, més alta. Déu-n'hi-do. Però al Martí també m'agrada, doncs, preguntar-li alguna d'aquelles coses que li hagi sorprès, per dir-ho així, en aquesta estança a Nova York. Una d'elles, quina és, Martí?
Mira, jo el que veig és cada vegada més que vinc a Estats Units és la importància de la valoració que fem els usuaris a internet, de les botigues, dels restaurants, dels hotels,
sí,
de qualsevol lloc físic. És a dir, una de les coses, i parlant amb gent aquí de la indústria d'internet que em comentaven, és l'impacte de les valoracions online d'un restaurant, com passar que la gent li hagi posat un 3, un 4 o un 5, pot ser augmentar un 20% les ventes. I això jo crec que és una de les pràctiques que fem cada vegada més quan ens movem i anem a alguna zona on no coneixem molt bé l'entorn físic, doncs el que fem és entrar a internet, buscar restaurants a prop de tal carrer, o aquest hotel com està. La gent, quan planifica les vacances, el que fa és mirar els hotels. Per tant, els comentaris, la gent que té un establiment, que té una botiga, que té un hotel, que té un restaurant, cada vegada estan més obsessionats amb les valoracions que fem als usuaris online.
Això és una de les coses que és cert, eh? És evident que aquí està passant, però m'imagino que allà encara s'està utilitzant molt més, no?, aquesta valoració
moltíssim,
que fem a internet, de botigues i de més.
A més a més, perquè podeu veure l'impacte i la importància d'això, Google fa uns mesos va comprar una empresa que es diu Zagat, que a més dirigeix un espanyol, que és el Bernardo Hernández. Zagat és l'empresa, com podríem dir, més important de llibres de valoració. El que podíem entendre a Europa la guia Michelin, doncs aquí als Estats Units Zagat és com la guia Michelin d'Estats Units. I Google va comprar aquesta empresa entenent la importància que són les valoracions d'establiments i de restaurants. Per tant, una de les tendències que jo he vist aquí i que segur que també estem veient a Barcelona i a Catalunya és el tema de les valoracions d'hotels i restaurants que els usuaris fem servir moltíssim.
Sí, a part que és un pou d'informació en moltes ocasions. Vols viatjar, mires a veure què han dit els altres viatgers d'aquell hotel o d'aquella estança. És un pou d'informació. Doncs constatat,
Marta, si viatges amb nanos i no viatges amb nanos, hi ha gent que viatja amb animals i tal, doncs això ho fan servir moltíssim.
I tant. Doncs constatat, des de Nova York, aquesta valoració que fem els usuaris a internet de diferents establiments, botigues, restaurants, hotels, es confirma, que està a l'alça, podríem dir-ho així. Martí Manent, com sempre, gràcies per aquesta participació avui puntual a la Tecnosfera, des de Nova York fins a Barcelona. Un petó molt fort i bon viatge de tornada, perquè et tindrem aquí d'aquí a pocs dies.
D'acord, a tothom.
Fins aviat. Adéu, Martí.
Vagi bé. Bona
Adéu.
Tarda.
Tecnosfera. Llum verda, llum vermella.
Hoy hemos estrenado nuestro indicativo Llum verda, llum vermella con uno de sus protagonistas, con David Bravo, que nos escucha desde Madrid. David, buenas tardes, bienvenido.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Todo bien?
Todo bien.
Todo bien por la capital, porque es ahí donde estás, ¿no? Yo lo he dicho muy convencida y igual no estás ahí ahora mismo.
Esta vez me pedís por aquí, por la capital, sí.
Ahora
estamos.
Sí. Bueno. Bueno, David, como siempre te recibimos para saber de qué nos vas a hablar esta semana, qué nos vas a destacar y va a ser tu luz verde, por tanto va a ser algo positivo, y cuál va a ser la luz roja, la luz que nos haga reflexionar de algo que no funciona tan bien tecnológicamente. ¿Por dónde empezamos?
La luz verde, os quería comentar acerca de la avalancha inmensa.
Sí.
Que hay de tablets, de tabletas.
De tabletas,
porque la verdad que en los últimos meses están apareciendo, pues es que decenas, sin exagerar, decenas de modelos de tabletas, a cuál más interesante, a cuál con precio más competitivo, a cuál con más calidad. Bueno, el hecho es, todos sabemos ya que hace unos días han presentado el iPad 3, o el nuevo iPad, como quieran llamarlo, que ha dado un salto cualitativo en cuanto a resolución de pantalla. pero todos sabemos también que es, bueno, pues tienen sus carencias, como son su que no tiene ranura para tarjeta de memoria, por ejemplo, no es compatible con muchas páginas web, bueno, ese tipo de cosas.
Sí, sí,
y que
sí.
También tiene un precio pues no muy accesible para todo el mundo porque, bueno, es carillo.
Sí,
para que,
sí, la verdad.
Para que
sí.
Sin embargo, pues para todas aquellas personas que no quieren, bueno, vamos, que quieren como capricho o como utilidad o como trabajo o como ocio, pues una tableta, pues bueno, podemos recomendarles que también hay otro tipo de tabletas que son tienen un precio mucho más reducido,
¿sí?
Que podemos estar hablando de incluso hasta 100 euros
con
una pantalla de 9 pulgadas, que son hasta cierto punto desconocidas, porque si luego se investigas, pues tienen su servicio técnico aquí en España, están importadas, bueno, pues de Extremo Oriente, exactamente, de Chile, de Islandia, de Vietnam, etcétera,
¿sí?
Pero que tienen una confianza absoluta porque eso, porque lo que te digo, que tienen su servicio técnico aquí, su delegación comercial aquí en España,
ajá,
y que no tienen ningún problema de asistencia si les pasa algo.
Eso da cierta confianza, es cierto, si no...
Exactamente. Entonces, te quiero decir que en este sentido las tabletas baratas ofrecen las mismas prestaciones que una tableta cara. Y si te parece, ya entramos en la línea roja.
Sí, vamos
que
allá.
Evidentemente no, en la luz, evidentemente no podemos pedir las mismas prestaciones. ¿Por qué? Porque, claro, una tableta de 100 euros, 150 euros, pues a lo mejor no te ofrece una calidad de pantalla tan impresionante como te puede ofrecer una de altísima gama de Sony, de Apple, de Lenovo o de Samsung, etcétera.
O sea,
es evidente.
Sí, hay que ser consciente de eso, ¿no? Sí.
Exactamente. Ajá. También pues lo que nos gusta a todos de coger pues una pantalla y lo que se dice de pellizcar y que se pantalla y que las fotos se puedan más grandes, es decir, que sean multitáctiles,
¿sí?
Con una capacidad precisamente multitáctil fantástica. Pues no lo podemos no se puede comparar en mismos términos.
Claro,
por
eso
cuestiones
es
evidentes.
Esto es como lo del refrán aquel, ¿no? No pidas peras a un olmo, ¿no? Por decirlo así.
Exactamente.
Claro, hay que ser consciente,
bueno,
sí.
Pues mira, de Barcelona a Madrid puedes ir en un 600 o puedes ir en un Mercedes. Los dos te van a llevar, pero no es lo mismo.
Claro, llegarás de forma diferente y has de saber que el recorrido va a ser otro, ¿no?
Exactamente. Entonces, la calidad de la pantalla va a ser un poquito menor, por no utilizar otros calificativos, que a lo mejor esa faceta táctil no es igual, pero ojo, para lo que es revisar correo, ver películas con calidad digna, para bajar aplicaciones, para navegar por internet, para, bueno, pues todo lo que es una gestión de tableta,
¿sí?
Pues valen perfectamente, es decir, que no tienen que generar ninguna desconfianza.
Va bien saberlo, ¿eh? Seguramente muchos de los oyentes lo agradecerán, porque yo he oído esta cuestión de decir, claro, es que económicamente no llego para, pues eso, para permitirme el comprarme un iPad 2 o cualquier otra tableta, ¿no? Y bueno, saber que hay esta posibilidad, pero siempre siendo conscientes de que no lo... Yo creo que el truco está en no compararlo. Posteriormente, que luego no lo compares. O sea, tienes lo que tienes, que sepas lo que hay, pero no lo compares con una de gama más alta, ¿eh? Pero que te va a dar unas...
Yo creo que esa es la clave. O sea, no comparar y decir, bueno, pues esto me ha costado exactamente justo la mitad que el tablet que a mí me encantaría, pero...
Bueno, de momento...
Pues tiene sus capacidades y que me puede servir perfectamente para lo que necesite.
Eso va bien saberlo, sí. David Bravo, mil gracias por tu colaboración, por tu participación en la Tecnosfera y como siempre te digo, nos hablamos de aquí unos días.
Un placer.
Un besote. Hasta ahora.
Otro.
Chao, David.
Adiós, hasta luego.
Tecnosfera. A Marta Palencia.
¿Qué portas?
Sandra Balcells, 45 anys, fotoperiodista. Li encanta cuinar.
De tecnologia, què fas servir en el teu dia a dia?
Home, amb el dia a dia, pues, bàsicament l'iPhone, l'ordinador i la captura d'imatges digitals, una petita càmera.
Et consideres una tecnoaddicta? T'agrada anar a l'última?
Crec que no, en el sentit de que les faig servir quan considero que les necessito, però, per exemple... quan viatjo, bé sigui per feina o bé sigui per oci, procuro desconnectar. O sigui, no sóc d'aquestes persones que arriba a l'hotel i immediatament consulti a veure quins missatges ha rebut, a no ser que estigui a l'espera d'alguna cosa important. Per tant, penso que no.
Un avantatge i un inconvenient de la tecnologia.
Home, el poder controlar en cert modus la informació en el sentit de poder-la consultar a l'instant o al moment que tu vols, no? Ser bastant autònom en aquest sentit. Bueno, aquesta dependència brutal, no?, que ens han creat. Fa poc, jo vaig estar 24 hores sense internet perquè va caure la xarxa i semblava que el món s'acabava. I jo rememorava anys enrere i dic, bueno, potser no és tan greu, no? Ens hem tornat molt dependents.
A SER Catalunya, Tecnosfera, amb Marta Palencia.
Sabeu que aquí, a la Tecnosfera, ens agrada parlar de tecnologia i, sobretot, de la influència que té en l'àmbit social. Doncs avui encara aprofundirem i diria jo que reflexionarem més sobre aquest tema amb el nou llibre que ha tret en Josep Lluís Micó, que és un periodista especialitzat en l'àmbit de les noves tecnologies i, a més, estic molt contenta perquè ja va venir aquí a la Tecnosfera ara fa tot just un any, a més, sembla com quadra, per participar en una tertúlia en la que parlàvem de l'impacte d'internet en els conflictes. Josep Lluís, bona tarda, benvingut.
Bona tarda, moltes gràcies.
Mil gràcies per estar aquí. Primer, per haver-me fet arribar el teu nou llibre, que porta per títol Ciberètica, TIC, que serien les tecnologies de la informació i la comunicació i el canvi de valors. Josep Lluís, estem realment davant d'una sensació de que les TIC han canviat no només els valors, sinó les costums, l'utilització més habitual de les nostres feines...
Jo diria que la tecnologia ho ha canviat pràcticament tot. Els canvis que ha introduït les noves tecnologies afecten transversalment totes les parcel·les de la nostra vida. Treballem, ens comuniquem, vivim d'una altra forma. I com això genera moltíssims conflictes, també en el terreny dels valors, per això neix aquest llibre.
Un llibre que jo, els oients de la Tecnosfera, us recomano. Per diferents motius, perquè dona moltes dades de diferents estudis, perquè planteja qüestions, planteja preguntes, que moltes d'elles el propi autor, o sigui, el Josep Lluís, diu, moltes estan encara per resoldre, i és cert.
I no les resoldrem, jo temo que no les resoldrem mai.
Mai?
Sí, és evident. Quan arribes a una resposta, es produeix qualsevol esdeveniment, qualsevol innovació, qualsevol... fet inesperat des d'un moviment polític, abans ho deies, amb tota l'efervescència tecnològica associada a la denominada primavera àrab i tal, i quan semblava que entenies aquella realitat, que havies estat capaç de copsar-la en totes les seves dimensions, l'actualitat, que és molt capritxosa, et juga una mala passada, o bona, és bo que hi hagi aquests canvis, i aquelles teories, aquelles construccions que havíem elaborat pràcticament de manera ja categòrica i taxativa, doncs cal relativitzar-les i tornem-hi a començar.
Tornem a replantejar-ho, no?
Sí.
A més, Josep Lluís, perquè jo he dit que ets un periodista especialitzat en l'àmbit de les noves tecnologies i justament és un àmbit, aquí no ens cansem de dir-ho, que canvia constantment. Tots són darreres incorporacions, no? Ara tenim això, però t'arriben uns científics i et diuen sí, però això encara està per tal. O sigui que, clar, tot és continu, un canvi continu, no?
Fins i tot la mateixa denominació de noves tecnologies és enganyosa. Jo comento al llibre, en el seu moment el telègraf i el telèfon eren noves tecnologies.
Sí.
Jo no sé si ara té massa sentit en ple segle XXI que parlem de noves tecnologies referint-nos a internet, perquè, en fi, òbviament internet té un potencial i obre camins que no sabem on ens portaran, però ja no és tan nou. És un mitjà, és un suport d'una plataforma amb la qual està familiaritzada una gran part del planeta i aquestes novetats contínues tenen a veure, jo crec, ara més que amb la invenció o el descobriment de nous suports, de noves plataformes, més que en el terreny del hardware, diguem-ne, en el camp de les aplicacions, dels usos i, en el cas concret d'aquest llibre, dels costums i les actituds que se'n deriven. Perquè, d'acord que això és una eina per treballar i, com deia abans, per comunicar-nos, per explotar en qualsevol faceta de la nostra vida, però com que l'estem assimilant d'una manera, jo diria que tan natural, acabem plantejant-nos una dicotomia o fins i tot desdoblant-nos des del punt de vista de la personalitat. Tampoc vull espantar l'oient, perquè no és un llibre de psicoanàlisi, amb tots els respectes. Acabem interioritzant-ho de tal manera que entenem que no tenim per què comportar-nos d'igual manera al món real, en les relacions interpersonals, cara a cara, de tu a tu, com passa a l'entorn virtual. A l'entorn virtual passen coses que es disculpen més fàcilment, la veritat potser no té el valor que té en la vida real, la mentida s'utilitza d'una manera instrumental que potser es pot acabar de disculpar. Jo parlo al llibre d'una tendència a ser més impacients, més superficials, potser a comportar-nos com a adolescents. Clar, això són canvis de valors
absoluts. Quan dius lo d'adolescents, és cert que en una de les parts del llibre també fas esment de que gairebé per primera vegada els pares, per exemple, han imitat aquests adolescents en molts d'aquests usos, no? d'internet, de les noves tecnologies, de les xarxes socials. És cert, vaig dir, clar, això és un molt bon plantejament, és a la inversa.
És que té una doble dimensió, perquè hi ha centenars, milers de pares que tenen, fins i tot professors, que se senten acomplexats perquè ara no tenen ells el domini, el coneixement en l'ús d'una eina tan important com aquesta. El meu fill en sap més que jo, pensen, i dius, caram, això és frustrant fins a cert punt, potser en saben més de l'ús directe, saben escriure més ràpidament que tu i saben moure's per espais que tu ni t'imagines que existeixen. El que passa és que, des del punt de vista vital, de transmissió de valors, d'educar, en definitiva, caram, en saps més tu que ets l'adult.
Per tant,
això passa. L'altra faceta, l'altra dimensió, és una mica més difícil de resoldre, perquè aquesta, en l'escola dels pares, que és la vida, doncs, escolta, vas reciclant-te també en aquest terreny i ja està. És més feina, però, escolta, separes això. Però l'altra, que jo considero més preocupant, perquè crec que és més profunda i se soluciona no tan fàcilment, no hi ha cursos de formació sobre això, té a veure amb el següent. La tecnologia ens ha permès reduir pràcticament al mínim el temps que passa entre el desig i la realització d'aquest desig. Vull això, faig clic i ho tinc.
Aquesta immediatesa, un dels trets característics que tu destaques.
Això, el fet de no tenir paciència, de no ser constant, de no perseverar, d'anar perdent aquesta cultura de l'esforç també en la relació amb les màquines, això és característic dels adolescents. I això se'ns està encomanant. Ho vull ara, i a més vull de franc. Quan jo vull, com jo vull, etcètera, etcètera.
És aquesta imatge que hem vist en moltes ocasions. Aquí, per exemple, amb el meu company Toni, el tècnic, ho parla moltes vegades, no? Que un ho vol i ho vol ja. Si li està fallant a l'ordinador per alguna cosa, i dius, no, jo sóc de les que de veritat penso ja des de fa temps que quan més nerviós em posi jo, és com que gairebé ho rebrà l'ordinador, t'ho prometo. Si et frenes, li dones un temps, i es soluciona. I en això coincidim amb el Toni. És allò de dir, espera, no posis a insistir. I amb els smart telèfons avui dia, hi ha gent que ho vol ja, i si no li dona ja, és com un neguit que es crea. Dius, no val la pena, no? O sigui que en això hem de vigilar molt, també, que és molt curiós. Començàvem amb el Josep Lluís parlant d'aquests canvis, no? Que tot absolutament en aquest món de les noves tecnologies canvia molt ràpid, l'actualitat ens fa canviar. Tant és així que tu dius, clar, fixem-nos, per exemple, com es va crear internet o per quina finalitat, com es va crear la xarxa social Facebook, per exemple. Clar, són coses que dius, semblaria que anaven destinades d'entrada ja amb una finalitat concreta, i dius, no, ha sigut una altra. O sigui, tu ens ho explicaràs millor.
Sí, la grandesa d'aquestes innovacions, una de les grandeses, en tenen moltes, és que la gent ha estat capaç de fer-se les seves i de donar-los una sèrie d'usos que, sense renunciar als originals, no tenen res a veure amb el que pensaven els seus creadors.
Exacte.
Internet neix, com molts dels oients sabran, davant l'amenaça d'un hipotètic atac nuclear. L'exèrcit nord-americà vol tenir una xarxa d'ordinadors que es puguin comunicar, això en forma de xarxa, no de forma centralitzada, per si aquest atac fa que siguin impossibles les comunicacions d'un punt a l'altre, que hi hagi alternatives.
Sense un poder concret.
Mirem ara què és.
Sí.
Mirem ara què és. Les xarxes socials, en bona mesura, també tenen una finalitat diferent de la que hi ha ara. Però això que comentava a l'inici, de la gent les fa seves i li dona un volum i un abast impensable a l'inici, jo crec que s'ha de matisar. S'ha de matisar perquè potser, si seguim per aquesta línia ben avant, arribarem a fer una interpretació ingènua i una mica bonista. Jo crec que l'element determinant, el detonant de tot això, és el potencial comercial. Internet, malgrat que neix en aquest entorn militar, Posteriorment passa a les universitats, centres d'investigació, etc. Sí,
didàctic, etcètera. Sí, divulgatiu.
Però el boom ve amb les empreses.
És cert.
Quan hi ha aquí un filó comercial que podem explotar, òbviament, llavors la cosa comença a donar de
si. A rodiar perquè interessa més, és com tot, no?
Tot l'univers 2.0 probablement tingui la mateixa, el boom del 2.0 tingui la mateixa explicació. A mi m'agrada molt comparar-ho amb els mitjans de comunicació perquè crec que es pot veure de manera molt gràfica.
Que tu aquí tens una opinió molt concreta i la deixes clara crec en diversos moments del llibre, que també és interessant.
Crec que és un dels pocs punts en què sóc taxatiu.
Sí, potser, i et manifestes.
Potser,
no?
Potser perquè, clar, un ve d'aquest ofici. En teoria, els mitjans de comunicació, siguin públics o privats, tinguin l'abast que tinguin, etcètera, estan sotmesos a interessos, pressions, que són polítiques, econòmiques, etc. Potser, com a reacció a això, comencen a néixer nous escenaris, noves eines, nous vehicles d'expressió, que en teoria no estan contaminats per aquests interessos. Blogs, xarxes socials, etc. El que passa és que ben aviat aquest sistema mediàtic, aquest conglomerat d'empreses, veuen que, caram, aquí hi ha un potencial, el potencial comercial que dèiem abans a propòsit d'internet. I què fan? L'assumeixen, el fan seu. Com ha passat pràcticament sempre al llarg de la història amb aquelles manifestacions contraculturals que han tingut un potencial comercial. Sí. El que ha fet el sistema és absorbir-les i fer-les seves.
Cert.
Les desnaturalitza. En certa manera sí, però per una altra banda els hi dona també naturalitat.
Jo crec que les transforma, no? Sobretot és el fet de la transformació constant.
I ara tenim blocaires que potser tenen més poder que determinats periodistes i determinades celebritats, Twitter stars, que
Twitter,
estan sotmeses a les hipoteques a les quals estem sotmeses, sotmesos els professionals perquè han entrat en aquest joc, han entrat en aquest cercle. El cas del periodisme ciutadà potser és un exemple molt clar. Com jo no en crec als periodistes perquè estan venuts, bla, 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 aposto per aquesta figura, caram. I acabem en la paradoxa màxima, que és que, com amb el temps veiem que això de ser periodista no és una cosa intuïtiva d'anar amb la càmera del mòbil gravant pel carrer, sinó que requereix una tècnica, uns principis ètics, deontològics, etc. Què fem? El súmum, escoles de periodisme ciutadà. Caram, això ja existia fa molt, són les facultats de comunicació.
Clar, efectivament. Tu per això manifestes obertament que està molt bé aquest, diguéssim, anomenat periodisme ciutadà, que jo crec que, clar, ja està una mica... ja l'anomenem malament, no? Periodisme ciutadà, però en fi, perquè tothom ens entengui, però tu manifestes obertament que, ojo, això està molt bé, però no ens hem d'oblidar mai de que la figura d'un periodista és la que, doncs, per alguna cosa s'ha format com a tal, no? La formació, un altre tema clau, no només per parlar de periodisme en les noves tecnologies, sinó en general, en aquest ús, no? Ens falta formació als que rebem i que estem en constant contacte amb les noves tecnologies, també els que les difonen, sigui doncs, preparant algun enginy.
Sí, jo en el llibre el que tracto de fer, ja dic, sense caure en dogmatismes i intentant compensar punts de vista, però el que crec que ens toca fer a tots plegats, usuaris, professionals, és una reivindicació d'aquells oficis, d'aquelles professions, d'aquelles activitats que tenen com a matèria primera la informació. La informació que després pot derivar en coneixement i si n'hi ha sort ja en saviesa. És a dir, ara sembla que qualsevol amb un iPad, connexió a internet i una mica de gràcia amb les xarxes socials, clar, pot prescindir de mestres, professors, periodistes i fins i tot metges, perquè sé què em passa i tal. Clar, això a mi em sembla aberrant.
Sí, això no
aberrant.
És.
Això no és. El que passa és que els que som professionals d'aquests sectors que he anat dient tampoc ens podem adormir. Per primera vegada en la història els professionals dels mitjans, per exemple, no tenim el domini absolut sobre una plataforma. Poca gent sabrà més de ràdio que vosaltres que sou professionals de la ràdio. El mateix passa amb la premsa i amb la televisió. A internet no passa el mateix. Ens hem de reciclar constantment i hem d'estar vius. Però jo crec que això és molt bo. Aquesta activitat frenètica que es desenvolupa, jo crec que en tots els àmbits i terrenys, ens obliga a estar sempre alerta. No uh-huh. vol dir que hagis de caure en una angoixa o en una paranoia
no.
que m'ataca tothom i no, 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 és,
no,
això,
cal,
no és això.
No és això.
Sense arribar a casos clínics, com tu deies molt bé, ens hem d'anar formant i ens hem d'anar actualitzant
molt,
perquè
sí.
és que si no vindrà algú que no té la formació de base que tu, només té més domini instrumental que tu i potser acabarà pervertint, potser és una paraula molt forta, però acabarà desvirtuant part de la nostra feina o de la nostra comesa, i això, jo crec que això sí que és greu.
D'aquí ve també un altre tret interessant. Jo li he dit al Josep Lluís, abans d'entrar en directe a la Tecnosfera, dic, Josep Lluís, a veure de quan ens dona de si el temps, perquè hi ha moltes dades, moltes reflexions o qüestions molt agradables i per mi molt interessants per parlar. Per exemple, ara que dèiem això de la formació i de més, ja et fa ressò d'un estudi que parla de joves nascuts a partir de la dècada dels 90, que deia, saben ja reinterpretar i aplicar els avenços digitals amb propòsits diferents dels originals. Jo deia, ojo al dato. Això ja és... Perquè, clar, per això deies tu, ens hem d'anar formant constantment, perquè els que no som nadius digitals, encara amb més motiu.
Sí,
però això
sí.
és molt curiós. Això ho va fer la Lucía, no tinc aquí apuntat, ho tinc al
sí,
llibre.
És una, en realitat,
una sociòloga, no?
Sí,
una
sí, però, sí, és una tesi doctoral del País Basc. Però,
sí.
en realitat, aquest estudi forma part d'una sèrie d'investigacions que van en aquesta línia,
sí.
perquè, clar, ja, la figura, totes versen sobre la figura del nadiu digital, no com a professional que s'inicia en qualsevol sector amb un entorn ja plenament digitalitzat, sinó com a persona que s'inicia en la vida plenament
sí.
digitalitzada.
Sí, sí. L'àmbit electrònic digital és increïble. Sí?
Això té repercussions que a l'inici de l'entrevista ho dèiem, que jo em veig incapaç de preveure. Em veig incapaç
Clar.
De preveure. Ara ja hi ha experts en l'àmbit de l'economia i l'empresa que comencen més als Estats Units que aquí, però déu-n'hi-do, que comencen a advertir les empreses per dir-los, senyors, d'aquí poc aquesta gent entrarà en el món laboral. Ara ja estan en el món acadèmic. I la seva manera de comportar-se no té res a veure amb el que teníem fins ara.
Sí.
Jo que, tot i ser periodista, dedico més hores a la docència que al periodisme, que ara amb la relació amb els meus alumnes no té res a veure amb la relació que jo tenia amb els meus professors. No dic que sigui... Jo crec que és millor ara, però això d'anar a impartir una conferència on sigui i que ningú et miri la cara perquè tothom està tuitejant, bueno, requereix un replantejament. Requereix
sí.
un replantejament.
Sí, seriós, sí.
Potser t'estan retuitejant a tu o potser estan fent-se la llista de la compra.
Aquí ja no entres, no ho saps,
difícil,
no?
Ja és difícil entrar. Però... Això té repercussions ara a l'escola, a les universitats, però d'aquí molt poquet en el món laboral. Aquesta incapacitat que tenim, que se'ns està enganxant dels més joves,
sí,
dels adults,
tornem, sí, sí.
aquesta incapacitat que tenim per concentrar-nos en una única tasca, som consumidors simultanis
sí.
i usuaris nerviosos de tota mena d'estris
sí.
i mentre estàs mirant la tele estàs amb el WhatsApp comentant el que sigui amb algú i alhora tens allà l'iPad o el portàtil
sí.
perquè estàs fent qualsevol feina, això canvia la teva vida privada i d'aquí poc canviarà també la feina, la manera de treballar. Les empreses. Més enllà d'aquest anunci tímid, perquè no deixa de ser de tímid, s'obre un camp infinit que ja ens el trobarem.
Clar, són les anomenades multitasques en les que estem immersos i els que treballem en el camp de la informació, jo diria que encara més.
Sí.
Jo crec que jo m'estic gairebé imposant a mi mateixa des de fa un cert temps tenir com criteris per dir això... O sigui, em fico en això i no em deixo estar per altres coses, perquè és que si no, no arribo, no podré filtrar. D'aquí ve aquesta dispersió tan enorme que el que sí fa és que no puguem reflexionar com Déu mana i valorar les coses, que aquí t'entrem amb el títol, no? TIC i canvi de valors, clar, valorar, reflexionar. Aquestes són paraules claus també al llibre, Josep Lluís.
Sí,
perquè la dispersió aquesta, la falta de concentració és el que porta, no?
Sí, sí, és que hi ha un valor... bàsic en la nostra cultura, que és el del treball, l'esforç, la constància, la capacitat de perseverar, que jo no dic que ara desaparegui, el que passa és que hi ha una transformació claríssima.
És una altra vegada, sí, sí, és transformació.
Hi ha una transformació claríssima. Sí, sí. De vegades, algunes solucions que s'apunten a mi em semblen una mica radicals, per no dir en ocasions extemporànies. Ara, jo no parlo al llibre perquè, en fi, el ritme editorial és el que és i
l'actualitat és un altre ritme.
T'agradaria actualitzar el llibre, sí, el llibre cada dia.
Clar.
Però ara els cool hunters, els caçadors de tendències, mm-hmm, ja parlen d'una tendència que està agafant una certa consistència, mm-hmm, als Estats Units, a Japó, que és els del Twitter quitters, que sí, són gent que deixa Twitter, que diu, escolta, això m'està arruïnant la vida. Això m'està arruïnant la vida.
Però és per no saber, com sempre, fer un bon ús. Perquè aquí en aquest programa, sempre, amb els col·laboradors i amb d'altres convidats que veniu puntualment, ho remarquem molt, perquè jo m'ho aplico a mi mateixa i, mm-hmm, de veritat, ho puc dir d'aquesta forma, no?, testimonial, però és que si fem un bon ús,
sí, sí,
un bon ús de la informació que agafem, agafo un article o dos, m'empapo bé i busco, però no 25 i no arribo, mm-hmm, a cap, perquè el meu cocús que no dona.
Per això deia jo que és radical. Tant, és que sí, sí, si no, no es tracta de dir, escolta, la tecnologia m'està portant aquests problemes, l'elimino de la meva vida, i no, no, és una qüestió d'equilibri,
sí,
de ponderació,
sí, sí, sí,
de nous valors que, si bé se'ns estaven començant a oblidar, caram, cal reivindicar-los.
Uh-huh. És una de les frases que parlen de reflexió, una de les frases del Josep Lluís és les TIC, torno a recordar pels oients, les tecnologies de la informació i la comunicació, bé, no sé si encara tothom s'ha acostumat a això, les TIC són necessàries per difondre la ciència, en això m'ha fet pensar molt en l'Eduard Ponset, i perfeccionar mecanismes que portin a la reflexió. O sigui que són necessàries i ens poden ajudar sempre en això que estem parlant del caràcter més reflexiu, si fem un bon ús. M'agrada molt com arranques ja el programa. Ai, el programa, el teu llibre, és com un programa per tu, eh? El meu és un programa, el teu és un llibre. Parles de comparacions molt evidents entre la impremta i internet, o el que va ser el descobriment d'Amèrica i la xarxa. Dius, grans canvis, nous mons. Les persones d'avui dia, nosaltres, vivim al pas dels valors moderns als postmoderns. Això és contundent i això sí que és evidentíssim. Estem vivint, sí, un moment clau, en molts sentits.
És més habitual comparar la popularització d'internet amb la invenció de la impremta,
uh-huh,
perquè són mecanismes que permeten ampliar la difusió d'una cultura que abans, sí, era més reduïda i arribar a un públic molt més ampli.
Enorme.
La cosa és que jo, òbviament, això és així, hi ha un paral·lelisme evident, però a mi m'agrada veure-ho d'una altra manera. Jo, uh-huh, ho veig més aviat com el descobriment d'Amèrica, que, en fi, també tampoc hi ha tanta diferència entre la impremta i l'arribada de Colom a Amèrica,
uh-huh,
pel següent motiu. Abans que es popularitzés internet, nosaltres teníem molt clar on començava i on acabava el món.
Uh-huh.
I teníem controlats els habitants del nostre món.
Sí.
Igual que la gent abans de 1492. El 1492, en Cristòfor Colom arriba a Amèrica i diu, caram, el món és més gran del, sí, que pensàvem.
Hi ha molt més, diferent.
I hi ha molta més gent. Sí. I atenció, hi ha gent que es comporta de manera diferent a com, uh-huh, ens comportem, sí, nosaltres. Què fem? Els colonitzem, uh-huh, i els evangelitzem com nosaltres volem i els imposem els nostres valors? Ens abandonem perquè el mite del salvatge, uh-huh, feliç i tal, dius, escolta, aquesta gent és més feliç que jo,
sí,
m'abandono totalment a això? O intento trobar de nou, uh-huh, l'equilibri i sense renunciar a aquells principis, a aquells fonaments, uh-huh, que ens han permès evolucionar fins on estem ara, agafo allò que té d'interessant, uh-huh, i d'útil aquest nou entorn. Jo veig internet així. Ah, hi ha la diferència, no, òbviament, que els habitants d'Amèrica sí que eren persones de carns i ossos noves,
uh-huh,
noves pels europeus com a mínim,
sí,
i a internet no hi ha habitants estrictament nous. Però sí que és gent que es comporta de manera diferent, com dèiem fa un moment,
uh-huh,
perquè, bueno, es relaxen certes exigències morals, fem un ús de la nostra intimitat que no té res a veure amb la que fem en el món real.
Uh-huh.
Per tant, aquí hi ha uns altres valors en aquest nou territori. Arribem i què fem? Ens abandonem totalment aquesta nova manera de viure i de funcionar, ens comportem de manera molt rígida i no ho fem en absolut,
uh-huh,
de manera que potser en alguns entorns, per no relaxar-nos, per no deixar-nos anar una mica, que també està bé,
uh-huh,
quedem això com gent estirada i,
sí,
i insociable. Déu-n'hi-do.
Uh-huh.
Jo,
sí, sí,
opto,
sí, un,
novament, per uns quants trasbassaments,
sí,
que permetin la convivència amb una certa harmonia entre aquests dos mons.
El temps se'ns ha passat volant, Josep Lluís. Hi ha molts més temes que de cara als oients, si els hi ve de gust, que jo els hi recomano que es llegeixin aquest llibre, Ciberètica, TIC i canvi de valors, doncs trobaràs que parles de digimania, per exemple, o de la dieta cibernètica. Són termes molt curiosos que tots tenen el seu punt, evidentment, i després, evidentment, destacar que les noves tecnologies, com bé dius tu al llarg del llibre, ara anava a tornar a dir programa, eh? Això m'ha recordat molt, immaterials, les noves tecnologies són immaterials, materials instantànies i multimèdia, això ho estem comprovant, però absolutament. Jo convido als oients a que se'l facin seu, perquè els hi agradarà, es podran endinsar en aquesta nova manera de funcionar que tenim, que, com bé deies tu, està en plena transformació. Aquesta també seria la paraula clau de la xerrada avui amb tu, transformació. Doncs enhorabona, que siguin molts més, que siguin moltes més les visites també a la Tecnosfera, Josep Lluís, i ens anem veient i comunicant.
Aquí
comunicant a través de les xarxes socials, per exemple.
Per exemple, moltes
gràcies.
Fins
molt aviat. Adéu-siau.
Gràcies.
De 4 a 5 de la tarda, Tecnosfera.
El futur més pròxim.
El futur més pròxim el tenim un dissabte més, una mica més apropet, gràcies a l'Enric Llopart. Enric, bona tarda, benvingut.
Bona tarda, Marta, què tal?
Tot bé?
Sí,
molt bé.
Anar fent.
Avui
fent.
Esperant un partit especial, no?, de futbol, em penso, perquè tu...
Sí, però estem amb... Els pericos estem molt deprimits.
Bueno, i els culers.
Estem molt deprimits.
Amb això de que se'n va el Guardiola, tot i que trobo que és una decisió molt coherent, eh?
Crec que el nostre entrenador farà el mateix, a més.
O sigui... Però no per voluntat pròpia, no? Potser el Pochettino o què?
No ho sé, és que...
Doncs no ho he fet gens malament. No, jo no sóc una persona que sàpiga molt, cosa, de futbol, però...
La cosa està molt remoguda, l'entitat està en una situació...
Sí, delicada
i complicada. Ja ens canviaríem per vosaltres, ja, si poguéssim.
Sí? Bé. Mai se sap, a veure com anirà
aquest,
avui.
Amb aquests jugadors i aquest dineral que teniu.
En fi, avui amb l'Enric no hem vingut a parlar de futbol, tot
no,
i que podria ser, eh?
I
sempre que ho relacionéssim amb les noves tecnologies.
I tant, que sí.
Sinó que avui l'Enric m'ha dit, mira, Marta, vull parlar-te a tu i als oients de la Tecnosfera de 5 webs ben curioses. I quan l'Enric diu això és que de ben segur seran molt curioses. A veure, per on comencem?
Sí, no, perquè jo quan vaig navegant i llegint cosetes i tal, doncs m'ho vaig guardant, tinc una carpeteta de Tecnosfera,
sí?
I vaig guardant-me coses. I l'altre dia que mirava temes per parlar, dic, ostres, aquí tinc com cosetes petitetes, potser no tenen entitat pròpia per fer una secció per si soles, però i si comentem així com curiositats, no? Mm-hmm. 5. Comencem per la primera. Una molt curiosa, es diu Shortmail, val?
Sí.
És curiós, és un servei d'e-mail, val?
Curt,
efectivament, el nom és super
descriptiu.
És un servei d'e-mail que només et permet fer correus electrònics de 500 caràcters, com a molt, i sense adjuntar cap tipus d'arxiu ni res. O sigui, és e-mail senzill, fàcil i sense cap tipus de res al voltant. Per la gent que realment vol comunicar-se via text i punt, no?
Uh-huh.
És curiós perquè, clar, la gent pot dir qui pot fer servir una cosa així i si, tal. Pues, clar, és tan senzill, és tan fàcil d'utilitzar i li treu tanta parafernàlia d'arxius adjunts i tal que jo veig que té el seu interès. Evidentment és una aplicació, un servei bastant per un nicho, no?, de mercat, però crida l'atenció. A més, els missatges que facis els pots també vincular, els que vulguis, a xarxes socials on tu tens presència, en els teus perfils, i ho pots pujar allà, pots fer-los públics. També poden ser privats o públics. Però a mi em passa, a vegades et passa a tu, que, per exemple, a Twitter comences a conversar per missatge privat amb algú, aquí un correu, aquí un altre, que no tens caràcters, i l'únic que vols és comentar alguna cosa, passar-li un enllaç o el que sigui, però la conversació va augmentant i a vegades tens que fer-ho com amb dos tuits,
sí,
no?, perquè t'hi càpiga el que li vols dir. No?
I més amb l'exercici que proposa Twitter, que són 140 caràcters, tot un exercici per sintetitzar
concretar. Llavors, això és un e-mail exclusiu per intercanviar text, punt.
Sense arxius.
Sense complicacions.
Exacte.
Una altra, Bigopo.
Bigopo
és una xarxa social, li podem dir xarxa social, és d'origen d'aquí, d'espanyola. És prou interessant perquè el que pretén és ajuntar gent que té alguna cosa que oferir amb gent que necessita coses. Val? Ells ho anomenen oportunitats. Sí. Val? I és com jo, com a professional o com a empresa, ofereixo aquesta o aquesta oportunitat, i jo, com a professional o empresa, la necessito, la busco, la trobo allà.
Això està molt bé. Sí.
És un encreuament entre... De fet, és un lloc per trobar gent que faci serveis concrets. Val?
I, Enric, com s'escriu Bigopo?
Bigopo, tal com sona. Amb B alta, amb G, amb G, tal com sona.
Sí, Bigopo, eh?
Clar, és l'avantatge de que sigui d'aquí, no? Que no és una paraula estranya. Llavors, està molt bé perquè tu llavors et dones d'alta en funció de les teves especialitats i en funció de les teves temàtiques, val? Si vols oferir, per exemple, doncs, el que ells diuen oportunitats, que seria doncs, un servei en concret. I com a empresa, si jo estic interessat en una sèrie de temàtiques, també puc donar d'alta en un tema concret i així vaig rebent el que la gent dintre d'aquest tema va oferint, va pujant, va penjant.
O sigui que és vàlid tant com a empresa també com a professional.
Com,
jo, per exemple, professional de la comunicació. Pam.
Professional de la comunicació, doncs t'ofereixes, imagina, doncs, per anar a fer events, presentar un event. Doncs t'ofereixes, poses allà, pots posar arxius, amb el teu currículum, el que sigui, o un link a la teva pàgina, i empresa que estigui buscant, ostres, qui ens pot presentar a l'event de la setmana que ve.
Doncs
entra allà, tal, mira, la Marta.
La Marta Palència.
I aprofito per dir-ho. Ningú millor, per descomptat.
Gràcies, Enric. Bigopo, que està mal apunto. Molt bé.
Un altre es diu My Permissions, val? mypermissions.com, crec que és. És curiosa. My Permissions, bàsicament, el que fa és tu entres, val? I deixes... El que fa My Permissions és et notifica mensualment, mitjançant un correu, el teu correu electrònic, quin és l'estat de les permisos que tu has donat a diferents aplicacions a Facebook. Val? Per exemple, o sigui, nosaltres, al llarg de la nostra història a Facebook, doncs, anem donant permisos per accedir a la nostra informació personal, etcètera, a un munt d'aplicacions.
I hem de ser conscients d'això, que sempre ho diem.
I ho anem fent, i ens queda una cosa allà doncs, perduda, diguéssim. Jo sóc el primer que no, ja ni recordo a quantes aplicacions aquestes he donat permís. Doncs My Permissions el que fa, li deixes la teva adreça d'e-mail i mensualment et notifica per un e-mail, tens donats permisos a aquesta aplicació, aquesta, i tu pots molt fàcilment treure-li els permisos, desclicar, diguéssim, o mitjançant un simple clic.
També t'ho facilita.
Exacte, mitjançant un simple clic, treus permisos i, diguéssim, neteges una mica el teu perfil de possibles aplicacions que potser ja no t'interessen.
O sigui, no és només de caràcter informatiu el servei, sinó que també és d'acció, per dir-ho així.
Efectivament.
Que My Permissions, els meus permisos.
Exacte. Després un altre que es diu FreePic. FreePic amb K al final,
Sí. P-I-C-K,
P-I-K, sense la C.
Vale.
Sense la C.
O sigui, lliure
al final.
Què?
Lliure, esclar, ve d'imatge, de foto, d'imatge, picture. FreePic. FreePic està molt bé perquè, sobretot, la gent que ens dediquem a això del màrqueting i tal, però bueno, jo penso que qualsevol persona que no sé, que té un blog o i que li agrada, doncs, quan fa un post, posar-li alguna imatge, etc. Molts cops costa trobar una imatge que estigui lliure de drets tal, i que puguis tu fer servir per il·lustrar el teu post, no? FreePic, el que està molt bé és que és un lloc que aglutina imatges que estan repartides per milers de portals a la web, que són lliures, que són gratuïtes i que tu pots accedir-hi de forma gratuïta i descarregar-te-les i fer-les servir. Val? Llavors, està molt bé perquè té el seu cercador, allà introdueixes el que tu vols buscar i et dona doncs, tots els resultats, te'ls llista molt bé i et va, doncs, segons la imatge que tu vulguis, et va redirigint al portal on tu has de descarregar
i te la
descarregues.
Molt bé, també.
És prou interessant.
Sí.
I l'última, last but not least, última però no...
Sí. No la menys important, no?
No la que menys,
exacte,
no la menys important. Million Short. Aquesta és molt curiosa i molt divertida de fer servir.
Million Short.
Million Short és un cercador, com un Google, val? Però el que et fa és et descarta el primer milió de resultats que obtindries amb la teva cerca.
Però és molt,
Pots escollir. Ja tens una barreta que diu descarta el primer milió, el primer és 1.000, el primer 10.000, saps? Pots escollir. Clar, llavors, diguéssim que és interessant perquè el que et permet és accedir a resultats que normalment no hi arribaries mai.
Clar, perquè no t'estàs tanta estona.
No te'n vas, estàs a Google i tal, i no, sí, no avances pàgina rere pàgina i tal. I què, això què genera? Que la gent solem accedir als mateixos enllaços sempre, sí, o als mateixos tipus de contingut sempre quan busquem alguna cosa, etc, perquè aquest arbitratge que exerceix Google, doncs, em posiciona i tal. I més enllà de la pàgina 5 és que molt poca gent ho mira. Sí. Aquest cercador es carrega tot el del principi, sí, i se'n va a cosetes doncs, potser més subtils, més aparentment irrellevants, però que poden ser un vehicle fantàstic per descobrir coses que d'altra manera són impossibles de trobar.
Està molt bé aquest cercador. No sabem qui se les ha enginyat, qui l'ha inventat, qui l'ha fet.
No, la veritat és que no ho sé, però em sembla...
Està molt ben pensat. La gent que potser està evidentment al Google, però li passa això, que potser, oh, jo és que estic a partir de... La cerca número no sé què, no arribes mai. Doncs amb això, mira, ho agrairà molta gent.
Jo, des que l'he descobert...
Ho vas mirant.
De vegades, quan estic buscant alguna cosa, sobretot per buscar idees d'alguna cosa, faig la recerca a Google i després la faig en paral·lel aquí, descartant els mil primers. I és interessant, o sigui, arribes a coses, doncs, a continguts publicats a un blog petitet d'una persona d'Anglaterra, que pot estar molt bé,
i
saps?
Realment
és una mica d'arqueologia, d'arqueologia web, però és divertit, com a mínim.
Molt bé, sí, sí. Avui l'Enric ens ha destacat Shortmail, Bigopo, My Permissions, Freepik i Million Short. Estan molt bé. Les posarem al Facebook? Les posarem al Facebook perquè les vegin
amb l'enllaç corresponent.
Exacte, sí, els oients de Tecnosfera, i en fi, que m'ha encantat això. Molt bé, pel que fa al partit d'avui, que guanya el millor, com sempre es diu.
Ningú es juga res dels dos, per tant, molta sort.
Jo crec que tampoc hi ha tanta rivalitat, no? O sí?
Home, bueno, per vosaltres, que sou els poderosos, i és molt fàcil de dir.
Alguna vegada ha guanyat també, ojo, l'Espanyol.
Ja ni ho recordo jo, quasi.
Enric, gràcies per estar aquí i que acabis de passar un feliç dissabte.
Gràcies a tu.
Petonàs. Fins ara.
Adéu.
ce@cadenaser.com
I un dia més, un programa més, hem gaudit molt i molt, hem après moltíssimes coses, hem d'alguna forma reflexionat junts, avui amb l'ajuda del periodista i escriptor Josep Lluís Micó i el seu llibre que us recomano, Ciberètica, però també amb l'Enric Llopart, hem après un munt de coses, i amb tots els companys i amics d'aquest programa. Què us haig de dir? Doncs que d'aquí no res ens tornarem a sentir, i a més amb lo dels podcasts, doncs encara més, ens podeu tornar a sentir, si voleu, a la tarda, més tard, demà, perquè sempre ens podeu portar ben a prop. Recordeu, el programa de Guino Res a radiobarcelona.cat el podreu escoltar en versió podcast. Aprofito per enviar, com sempre, un petó ben fort de l'equip d'aquest programa, Toni Suárez a la part tècnica, el David Medrano, Dani Aragay i José de la Fuente a la producció, i qui us ha parlat, Marta Palencia. Tot un plaer dir-vos que hi hagi molta sort aquest vespre amb el partit de Barça-Espanyol, que n'hem parlat amb l'Enric, que trobarem a faltar el Guardiola, perquè avui serà el darrer partit que, diguéssim, dirigirà, que no és, ja sé que no és ben bé dirigirà, però ho ha fet així, ho ha fet molt bé, com un home orquestra coherent, i que us cuideu moltíssim. Us deixo amb una cançó boníssima, com sempre, de Chrissy Hynde, la líder de Pretenders. Adeu. Upon a sea when
alone.